Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem! Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Anem cap a Volcànic Internet, anem a saludar en Jordi Favà. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs aquí, esperant que ens aportis bones notícies de bon matí. Que no sé si en l'àmbit informàtic en tenim o no en tenim gaires.
Home, em sembla
gaires.
Que jo diria que el primer tema per la gent que té bitcoins no és gaire positiu, no, Jordi?
Gens,
a veure.
Gens.
Tu diràs.
Bueno, hi ha hagut un altre desplom en els últims dies del bitcoin, que se suma ja al que ja portàvem acumulat en els últims mesos. De fet, el pic històric va ser el novembre de 2021, quan va arribar a $68,000 un bitcoin, i a partir d'aquí ha anat baixant, i aquesta setmana ja està als $30,000 i algun moment per sota. Vale? Bueno, molts ja comencen a rumorejar sobre que això és una bombolla, que ha explotat, que anirà pitjor... Bueno, el que està passant una mica, sota el meu punt de vista, és que abans potser el món de les criptomonedes anava per un camí i el món més bursàtil anava per un altre, no? Estaven una mica separats, i ara es veu com cada cop estan més junts, no? És a dir, el que passa en el món bursàtil i en decisions econòmiques afecten també el mercat de les criptomonedes. I això és perquè moltes de les grans... dels grans brokers que estan invertint a borsa al mateix temps ho fan amb criptomonedes. Llavors, si és dolent invertir més en borsa, també és dolent invertir més en criptomonedes segons els seus analistes, i per això van en relació, no? I què ha passat? Doncs que la setmana passada els Estats Units va pujar mig punt als tipus d'interès, pel que, bueno, la gent els interessa més estalviar que invertir, i molts grans fons el que han fet és recollir beneficis o minimitzar pèrdues, i han agafat els diners.
Escolta, Jordi, per tant, comencem a veure, podríem dir, la primera crisi del món de la criptomoneda?
Crisi no, però s'està... el que deia, és a dir, fins ara era com un mercat independent, i ara doncs, comença a tenir més regles de borsa, no? Que també té sentit. Llavors aquí també vaig veure un tuit l'altre dia, interessant, no? És a dir, que quan passen coses d'aquestes es veu realment qui està aprofitant això per invertir i fer diners i qui creu en la tecnologia. No? És a dir, perquè hi ha molts grans fons que bàsicament compren barat i venen car, o intenten fer això per fer diners. En canvi d'altres, que són els que creuen amb la tecnologia que hi ha darrere del bitcoin, no? Que és el blockchain. Llavors, clar, és molt diferent la forma d'invertir d'una forma o l'altra, no? Perquè una va a lo immediat, a fer diners, i si tu inverteixes perquè creus en la tecnologia, penses més en les aplicacions futures que pot tenir això.
I això, Jordi, podríem dir que és una tendència que ara ja anirà cap aquí? És a dir, el fet que en un principi era algo més residual o que hi havia menys persones que invertissin en criptomonedes i amb el temps, amb poc temps, vaja, cada vegada hi ha més gent, empreses, fons, etc., que treballen amb criptomonedes, i això... possiblement pugui fer el que ha passat ara, que s'acabi equiparant bastant o entri dintre el que seria ja el sistema financer de fer diners, d'especular, etcètera, etcètera. Pot ser doncs, que això ja a partir d'ara sigui una constant que vagi molt més lligat al mercat i al flux del que hi pugui haver a nivell econòmic i no sigui una mena d'entitat independent que està allà al núvol?
Sí, pot ser-ho. De fet, molts governs ja estan intentant com regularitzar-ho, no?, també. Llavors ja estan intentant posar regles en aquest joc que anava de forma independent per tenir més control sobre ell. Llavors és normal que cada cop els dos mercats es vagin equiparant més. I de fet encara pot baixar més, perquè ja rumoreja que en breu als Estats Units pot pujar encara mig punt més per sobre, un 0,75. Llavors vol dir que encara els fons d'inversió encara trauran més diners.
Jordi, ja sé que tu no ets un expert en el món de les finances, o potser sí, és un cop amagat que desconeixíem, oi? Però en qualsevol cas, què els diries a aquelles persones que tinguin criptomonedes o que tinguin bitcoins? S'han de començar a preocupar?
Si han invertit per fer diners ràpid, que venguin. I si creuen en la tecnologia, que esperin, que això... la tecnologia que hi ha darrere, sota el meu punt de vista, és boníssima, la tecnologia del blockchain, i un futur, això, sota el meu punt de vista, ha d'anar cap amunt. Veurem més aplicacions que fan servir blockchain, però que la tecnologia és totalment vàlida.
Perquè quan dius creure en la tecnologia, Jordi, per damis, què vols dir exactament?
El Bitcoin al final és una moneda, no? Hi ha Bitcoin, hi ha Dogecoin, hi ha Ethereum, hi ha milers ara ja, hi ha realment milers de monedes, però per sota hi ha la tecnologia del blockchain, que és aquesta tecnologia que ha sortit descentralitzada, en el qual quan es fa una transacció, doncs hi ha molts ordinadors, per entendre'ns així, que validen que aquesta transacció o aquesta informació és vàlida i és teva. No? Per exemple, un exemple també són els NFT. No? Aquestes imatges que tu pots comprar-ne els drets i és una imatge digital, però que realment es pot verificar que tu n'ets el propietari perquè l'has comprat. Com es fa això? A través d'aquesta tecnologia del blockchain també.
Molt bé, doncs escolta, estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè per moltes persones les criptomonedes s'han convertit en una manera, o s'havien convertit en una manera ràpida de fer diners. Veurem com va això.
El món bursàtil és complex, no? És a dir, no és fàcil, de fet també està a la baixa pel mateix motiu, i una mica les criptomonedes eren molt fàcil de comprar i vendre, no? Simplement amb una transferència al teu compte bancari, amb una d'aquestes aplicacions, aquests wallets, tu podies començar a fer transaccions, no? I començar a jugar i invertir en criptomonedes. Llavors ha fet que molta gent s'hi posi.
Bé, estarem doncs pendents. Escolta, Jordi, per cert, el que és molt important quan tens criptomonedes, m'imagino, és la clau d'accés, no? Tenir una bona contrasenya perquè no et birlin els calés. Ha estat el Dia Internacional de la Contrasenya. Jo no sabia que hi havia un Dia Internacional precisament per les claus de pas.
Jo tampoc. Crec que és relativament nou i va ser el 2 de maig. Sí, sí, és el Dia Internacional de les Contrasenyes, no? És a dir, és tan important tenir una bona contrasenya que inclús li han posat un dia perquè la gent agafi consciència, no? De l'important que és tenir una bona contrasenya, no? És a dir, i què és una bona contrasenya? Doncs una contrasenya que com a mínim tingui 12 caràcters.
12?
I 12, ara ja. I no són 12 perquè sí, no? És a dir, si nosaltres formulem una cadena d'un password de 12 caràcters, però per exemple només tenen números o només tenen lletres minúscules, un hacker tarda un segon a trobar quin password és, amb un ordinador normal.
Ah, sí?
Sí. Vale? És a dir, si és un password de menys de 12 caràcters o 12 i només té lletres minúscules o només números, és instantani, pràcticament.
Veus?
Caram. O sigui que hem de tenir lletres, números, majúscules, minúscules, tant per cents, guions...
Sí, i en recordar-te de tot, ara, que aquesta
ara
és l'altra.
I en recordar-te'n de tot, ara
perquè, clar, perquè el problema està en que no tens una sola contrasenya en un lloc, no? Que potser el correu electrònic podria ser el lloc que has de blindar més, però és que, clar, tens tantes aplicacions i tantes coses...
N'hauries de tenir una de diferent per cada lloc,
clar,
i de 12 caràcters.
Clar.
No? És a dir, ha de ser una combinació de 12 caràcters amb majúscules, minúscules, números i símbols. Vale? Si fem això, és a dir, de ser immediat passa a tardar 3.000 anys per esbrinar-la. És impossible esbrinar-la amb els ordinadors que hi ha actualment. Vale? D'aquí uns anys això anirà... els anys que es tardarà a esbrinar-la aniran baixant. No? Llavors és molt important tenir això, és a dir, combinacions de com a mínim 12 caràcters, majúscules, minúscules, números i símbols.
Quants símbols, Jordi?
No val amb aquesta combinació de 12 caràcters fer servir paraules de diccionari, ni noms, ni dates de naixements. O sigui, han de ser totalment aleatòries. Símbols, que em comentava Joel, doncs qualsevol. Percentatges, dòlars, símbol de l'euro, arrobes, punts, comes, punt i coma... Tots els símbols són permesos.
Però, a veure, un moment, que ara m'has deixat aquí una mica descol·locat. És a dir, dius que paraules de diccionari no? És a dir,
no.
O sigui, ens hem d'inventar una paraula?
No, coses sense sentit, no?
Combinacions aleatòries sense sentit.
Una R, una P, una L, un 5, i després apunta't a algun lloc, perquè, clar, te'n recordaràs.
Els hackers fan servir programes de força bruta que i aquests programes, aquests softwares, el primer que fan és combinar, mirar paraules de diccionari. Llavors, si tu poses una paraula de diccionari, com a password, encara que siguin mayúscules, minúscules, i posant un símbol pel mig, un programa d'aquest el troba fàcilment, també.
Per exemple, una bona opció, Jordi, podria ser una frase sense les vocals, per exemple?
Hauries de tenir vocals, també.
Ah, també has de tenir vocals?
Consonants, clar, és a dir, hauria de ser totalment... Hi ha webs, hi ha webs que tu vas i fes generar un password aleatori i t'ho fa perfecte.
Però clar, després t'has de recordar.
El problema és en recordar-se'n.
Clar.
Vale? Llavors, per recordar-te'n, hi ha softwares que es dediquen a això. Vale? És a dir, hi ha softwares en el qual...
Però Jordi, això, clar, ja no me'n refio. Clar, això és segur, al cap i a la fi estàs posant la teva contrasenya, que teòricament només hauries de saber tu, precisament perquè no sigui hackejable, en llocs que si jo fos hacker seria el primer que aniria a buscar, els llocs on te guarden les contrasenyes la gent que no vol que els hi hackegin el compte.
Ja ho intenten, però és complicat. Per què? Doncs perquè normalment aquests softwares on tu guardes els teus passwords, a part de tenir un bon accés per mail i password, en el qual el password em fiques un de complicat i només te n'has de recordar d'aquest, vale? A més hi ha un tema que es diuen tokens a l'hora per encriptar les contrasenyes. Vale? Llavors, aquests tokens... tu el fiques a l'ordinador o al mòbil o al lloc on tinguis aquest software el primer cop que instal·les l'aplicació. I això queda guardat en el telèfon. I ja està. Llavors, si algú altre, si un hacker aconsegueix el teu mail, el teu password, realment no pot fer res.
Però Jordi, un hacker no pot entrar, per exemple, en el nostre gestor de contrasenyes de Google i petar-lo? Perquè, clar, tu al final, cada vegada que entres una clau d'accés nova, tu la vas guardant, precisament per una qüestió
de memòria
i de facilitat, no?
No s'ha de fer servir mai el guardar passwords dels navegadors, mai.
Avui ens estàs...
Sort que no tenim bitcoins, perquè...
Què m'has dit que volies bones notícies?
Sí, exacte.
Sí, em sembla que tornaré enrere. A veure, o sigui, tampoc és aconsellable això, Jordi?
No, gens. Si mai deixeu l'ordinador a algú, el típic, estàs a casa, sí, agafa l'ordinador, o en un cibercafé, o en un coworking, etc. És tan fàcil com anar al Gmail, agafar, dir, vale, posa'm aquest usuari, aquest password que tu has guardat, i si és... I és cert que tu veus asteriscs, no? Però llavors hi ha un truc molt fàcil, botó dret, i has de canviar i dir-li que aquell camp, en lloc de ser un password, és un camp de text, i de cop veus el password de la persona.
Caram.
Vull dir, no, mai s'han de fer servir aquests guardar password de... A menys que sigui un ordinador que saps que mai ningú farà servir ni utilitzarà o...
Val, però Jordi, permetem que torni allà mateix, eh? És a dir, si nosaltres ho guardem en el nostre... no sé, ara m'ho invento, eh? En el Chrome, vale? En el Chrome tens l'opció de guardar les claus d'accés amb la teva sessió iniciada, eh? Un hacker pot entrar en aquesta sessió iniciada i robar-te totes aquestes claus d'accés i, per tant, vulnera aquesta seguretat de Chrome o no?
Amb Chrome bastant... Sí, poden fer-ho.
I amb Safari?
Com dic, no és aconsellable guardar mai contrasenyes amb navegadors, cap, ni Safari, ni Chrome, ni Firefox, cap. S'ha de tenir un software extern, hi ha OnePassword, hi ha LastPass, n'hi ha diversos, són de pagament normalment, però és clar, guarden informació de forma segura i veuen que porten valor, per tant els fan pagar, però bueno, tens les teves contrasenyes guardades de forma segura. Vale? També és important que llavors les pots compartir, és a dir, si tu tens un compte en el qual accedeixen diverses persones, tu aquest password el pots compartir de forma segura amb aquestes persones, també.
Molt bé, Jordi, recorda'ns una vegada més. Per tenir una clau d'accés segura, què hem de fer? Què hi ha d'haver-hi?
12 caràcters, com a mínim. Majúscules, minúscules, números i símbols. I consonants i vocals, evidentment.
I cap paraula que pugui ser localitzable en el
diccionari. I
memòries. Exacte.
Correcte.
Això és important.
Han de ser combinacions totalment aleatòries.
Perfecte. Ho tindrem en compte. Dia Mundial de la contrasenya, de la clau de pas o de la clau d'accés, digueu-li com vulgueu. Per cert, una última qüestió, Jordi. Els NFTs arriben a Instagram. Expliquem una mica què són els NFTs.
Sí, és el que hem comentat fa un moment, de que es basen a través de blockchain i al final són actius digitals, imatges... en el qual tu pots comprar i la tecnologia de blockchain et diu que tu realment n'ets el propietari. Vale? Aquests NFTs tenen un format especial i en breu, en les pròximes setmanes a Instagram i d'aquí poc ja a Facebook també, permetrà que tu puguis pujar com a imatge del teu perfil o de les històries, doncs pujar aquestes imatges NFT per dir a la gent bueno, que tu tens aquest quadre, aquesta imatge, i que realment tu n'ets el propietari. No? Llavors això evidentment pot afavorir, perquè si tu tens una col·lecció de NFTs i els vols vendre, doncs sempre els pots ficar a Instagram i dir jo tinc aquests NFTs, estan a la venda. De moment no permetran fer transaccions de NFTs, veurem en el futur.
Però perquè...
És només per mostrar-ho.
Però perquè ho entenguem, Jordi, què hi pot haver-hi en un NFT d'aquests?
És una imatge, per exemple, ara se'n va fer un crec de la Casa Batlló de Barcelona,
sí.
Que hi ha un NFT amb una imatge, com si fos un vídeo, sí. Amb unes imatges.
O sigui, és una qüestió...
Crec que el podies comprar per un milió, crec.
O sigui, que al final és una qüestió també com de copyright, no? En certa
manera. Sí, exacte, és això. És a dir, tu compres uns drets sobre una imatge.
Ah, perfecte. Uh-huh. Molt bé,
exacte.
Molt bé.
I tu, i aquesta imatge és teva, encara que tu no l'hagis creat, però és com si compressis un quadre d'art i el tens penjat a casa.
Jordi, hem d'anar acabant. Queda un últim tema que, de fet, ja vàrem apuntar la setmana passada amb en David, que són aquests drons que posarà de moda a Snapchat per fer selfies, sí. Que no deixen de ser com l'evolució de les gachans de l'Harare, no?
Molt bona aquesta.
Sí o no?
Potser algú no ens ha entès aquí, ara. Depèn
no, és veritat, perquè ja comencem a tenir una edat.
Sí. Però sí, o sigui, bàsicament és un dron de butxaca, el pots i que cap al palmell de la mà, el pots portar a la butxaca de la jaqueta, i que si vols fer una selfie, el fas volar, el connectes amb el mòbil amb Bluetooth, i et pots fer la foto o el vídeo. Són dispositius molt petits, bateria molt limitada, és a dir, vols de 15-20 segons i en pots fer 5 o 8, depenent de la durada que faci, però bueno, si més no, és curiós. No? De moment, Snapchat no és la primera vegada que fa una cosa així, hi ha... tenen les ulleres per gravar tot el que estàs veient,
sí, sí.
I altres productes. Realment la gent no sap què... És a dir, els que pensen una mica i diuen, ostres, per què fan servir això? La gent, o sigui, no se sap, no? Perquè estan fent tot això. És més potser un tema de màrqueting que res més.
Bueno, de fet, hi ha molta gent que li agrada veure's a si mateix des de tots els angles, no? Vull dir, potser...
Sí, sí, però, per exemple, les ulleres, no, igual que les de Facebook i les que vam fer juntament amb Ray-Ban, sí. Que tampoc n'hi ha, doncs veurem els drons.
Molt bé.
Sí, els drons, bueno, és una cosa més divertida i si té un preu assequible, doncs bueno, potser sí que triomfi o es comencin a veure una mica més.
En David ens deia la setmana passada que creu que tindrà el seu públic. Tu també hi estàs d'acord?
Home, segur que algú el comprarà. Però tot... Bueno, el preu crec que eren 200 i pico dòlars, per tant barat no és. Vull dir, per ser un gadget així, vull dir, és més barat el pal, però bueno, segur que tindrà el seu públic friki que li agradarà.
Jordi Favà, des de Volcànic Internet, una abraçada molt gran, bona setmana.
Moltes gràcies, que vagi bé.